Bona tarda, són les 7. És dilluns 16 de maig de 2011 i arrenquem aquí aquesta nova edició del Temps de Descompte a Ràdio Maricel. Encara hi ha una petita opció de la Unió Esportiva Sitges per evitar el descens. Això sí, petita, molt petita. De moment, ahir, per si de cas, una maneta a Cervelló, 0-5, i la derrota de l'Espluguenc davant el Barberà Andalusia, que fa mantenir, com dèiem, aquestes certes esperances quan falten només dues jornades. Això sí, seguim amb el que dèiem la setmana passada. El Sitges ho ha de guanyar tot, és a dir, els 6 punts que queden, i que l'Espluguenc no en faci cap també en aquestes dues darreres jornades. I mentrestant, ahir Aigua Dols, Sobrense i Sant Pau d'Urdal es van repartir els punts després d'un maig que va finalitzar amb un empat a 3. El títol encara per definir serà l'Òdena, serà la Fundació Vilafranca, i recordarem també que ja són rivals del Sobrense la temporada que ve, la Penya Jove, el Torrellenc, l'Hortonenc i l'Olivella. En fi, que com cada dilluns farem repàs d'aquesta jornada futbolística. Dissabte, el bàsquet Sitges perdia de 5 a la pista del Minguell el partit d'anada de la primera eliminatòria de les fases d'ascens a Lliga EVA. Tocarà, per tant, remuntada. Atenció, ja s'ho poden apuntar. Aquest proper dissabte 21 de maig, a partir de les 6 de la tarda, al pavelló de Pinsbens. En hoquei patins, el Club Patí Sitges no pot amb un molt superior Manlleu, que es va passejar literalment per Pinsbens amb un resultat final contundent, aclaparador, 1-12. I aquest vespre, temps d'aventura, mai millor dit, de la mà de Maria Montanyans, Casanova i Dèlia Benús, dues de les quatre components del Team Women Garraf, que va participar a principis del passat mes d'abril en aquesta última edició de la Marató de Sables.
Temps de descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Temps d'informació esportiva a la sintonia de Ràdio Maricel, aquesta nova edició del Temps de Descompte que els estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores.
Més a prop.
Sempre mirant endavant.
Més a prop.
Vinga, va, comença la xalana.
Viu els castells de més a prop. Amb la colla jove de Castellers de Sitges.
Així, vinga, les mans per davant, les mans per davant.
Assajos dimarts a partir de les 8 del vespre i divendres a partir de les 9 al Palau del Rei Moro. Colla jove de Castellers de Sitges. Bona pinya, bons castells. La jove a internet, www.jovedesitges.org.
Més rapideta, més rapideta, vinga.
Els dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia, a Ràdio Maricel, teniu una cita amb el programa de l'Enric Soler, Vida i Miracles. Biografies, novetats i anècdotes dels famosos relacionats amb el món de la música. Recordeu, el dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel, Vida i Miracles.
I malgrat la manca de proves, condemnem els sospitosos de terrorisme a ser reclosos en cel·les individuals a la intempèrie i fortament il·luminades les 24 hores del dia. Els guàrdies podran pagar-los quan ho considerin necessari. La seva reclusió serà indefinida.
Cap jutge imparcial no dictaria aquesta sentència, perquè res no justifica la tortura. Et necessitem per erradicar la tortura. Truca ara al 902 10 10 26 i actua. Amnistia Internacional.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Doncs els esports protagonistes al llarg de les dues properes hores a la sintonia de Ràdio Maricel, aquest temps de descompte d'avui dilluns, 16 de maig de 2011, com sempre en companyia d'en Toni Muñoz. Toni, molt bona tarda.
Bona tarda.
Tenim bones notícies i altres que no són tan bones. En qualsevol cas, hem de començar fent referència, com no, a la primera de les eliminatòries de les fases d'ascens a Lliga EVA. Dissabte passat el bàsquet Sitges perdia de 5 a la pista del Minguella de Badalona, 73-68. Això què vol dir? De moment no passa res, tots tranquils. Queda el partit de tornada, que serà aquest dissabte 21 a partir de les 6 de la tarda al pavelló de Pinsbens. Això sí, cal que el públic s'animi i ajudi a l'equip a superar aquest primer, diguem-ho així, mal moment entre cometes. S'han de capgirar aquests 5 punts, pensem que és una fita prou a l'abast de l'equip de l'Edu Piñero, però això sí, es demanaria que la gent doncs pugés al pavelló de Pinsbens per donar un cop de mà a l'equip Toni, perquè pel que sabem la pista del Minguella estava allò en plena ebullició i el públic va ser no un factor determinant, però sí important perquè el conjunt badaloní s'endués aquesta victòria de 5 punts. En qualsevol cas, són 5 puntets.
Sí, sí. No, i a més estem
tu ets parlant... dels que confies.
Jo sí. Tenim en compte una cosa, ara és una altra història. Pensem que estem molt acostumats a guanyar-lo tot, però ara són eliminatòries. Estem parlant d'un equip de Badalona. Estem parlant de Badalona, estem parlant d'una vila en tradició, però una tradició impressionant, sí, sí, històrica, de bàsquet.
El bressol del bàsquet és així, de clar.
Doncs què passa? Que clar, ells es jugaven moltíssim i, escolta, s'ha perdut de 5 punts, no res. El que passa que estàvem acostumats a guanyar-lo tot i pensaven que, clar, això seria bufar, eh?
I fent pelles,
no?
Sí, sí, sí.
I això és complicat, no? Perquè realment és una eliminatòria. De tota manera, jo confio molt, a més, el bàsquet, com a l'esport, té dies que les coses te surten millor, dies que les coses te surten pitjor. També té un factor molt important. A mi, jo sempre he valorat molt el bàsquet, perquè les cistelles, doncs, tot és igual, el que passa que un està més acostumat doncs, a llançar la seva cistella i sap com llançar. I sembla que sigui una tonteria, però és molt important. Uh-huh. Doncs la cistella també és un factor important per tu i la teva pista és un factor molt interessant. S'havia aconseguit doncs, quedar primer precisament per això, per jugar els partits de tornada a casa. Doncs ara tenim el partit de tornada, són 5 puntets, jo estic convençut que el bàsquet Sitges farà tot un espectacle i guanyarà el Minguella per més de 5 punts, jo diria que molt més de 5 punts i al final passarà a l'eliminatòria, però estem parlant d'eliminatòries, Pitu.
Sí, sí, eliminatòries, són caixa o faixa, per tant, un mal dia et condemna i t'envia cap a casa. En qualsevol cas, són 5 punts, repetim, un marcador perfectament remuntable i és curiós que els equips del grup 1, del que han estat rivals aquesta temporada del bàsquet Sitges, pendents encara del resultat entre el Lluïsos i el Sant Josep, que encara no el tenim, doncs tots han guanyat. És el cas del Viladecans, que va guanyar a la seva pista 72-70 al Montgat, és una renda mínima per anar fins a Montgat, i el Collblanc La Torrassa, que va guanyar 66-71 a la pista del Santa Coloma. Per tant, de moment, això demostra que els equips del grup dels Sitges han estat molt bons pretendents, en aquest cas, molt bons rivals.
Sí, també depèn de moltes coses. El primer partit, 2 punts, no és res.
No és res, no, eh? No, no, o sigui, el Viladecans té, com dèiem, una renda mínima.
És una
mínima.
Eliminatòria oberta.
Molt, molt oberta, molt.
Molt oberta i pot passar moltes coses. Doncs,
I el Collblanc sí que ho té bé. Ho té bé perquè va guanyar de 5 fora i ara doncs, ha de rematar-ho a la seva pista.
Sí, però té que rematar-lo.
Sí,
i,
sí, sí.
I a més el Collblanc també és un equip que, per la sensació que m'ha donat a mi al llarg de tot el campionat, sembla, dona la sensació que juga millor a pista contrària que a la seva pista. Uh-huh. Doncs, i això també és un factor a tenir en compte, no? Però clar, estem parlant d'eliminatòries i jo torno a repetir, el bàsquet Sitges, jo pensava, sabia que no seria fàcil i sabia que al Sitges li costaria guanyar aquest partit.
Bé, una miqueta el que li dèiem l'altre dia amb l'Edu, en el cas de perdre, que sigui per la mínima renda. Sí, sí,
clar,
sí, sí.
I escolta, són 2 canastes i mitja. Són 5 punts, 2 canastes si no fas un triple, no? Uh-huh. Vull dir que, a veure, el Sitges té força bé, ara això sí, estem parlant d'una eliminatòria en la que necessita el suport de tota la gent i ara el Sitges, el poble de Sitges té una deuta amb el bàsquet i aquesta deuta la té que complir aquesta setmana, té que anar tothom a veure aquest partit, que la pista estigui plena de gom a gom i que aquella gent li tremoli les mans i pensi, uf, aquí què passa aquí?
Sí, sí.
Doncs això és el que té que demostrar que el Sitges tiri endavant i guanyi l'eliminatòria. Que jo estic convençut de l'equip d'Edu Piñero, el que falta és el suport del públic. D'aquest no estic tan convençut. Tenim que arropar-lo tots i donar-li molt, molt de suport a l'equip.
Dissabte a la tarda també el Club Patí Sitges, Toni, jugava, mai millor dit, en família. Aquí davant el Manlleu va ser molt superior, té un molt, molt bon equip, un gran equip. Va guanyar 1-12, bé, un resultat previsible, i el Manlleu que, amb el resultat de dissabte, ja ha pujat a la Primera Nacional Espanyola.
Sí, sí, a més, ten en compte que jugava amb un equip que pràcticament, no pràcticament, tot l'equip és de l'Hockey Lliga. Són jugadors que han jugat en diferents equips de l'Hockey Lliga, doncs que el Manlleu va creure en un projecte pagant, i va començar a fitxar jugadors pagant. Paga tothom.
És a dir, problemes de calés no en tenen.
No, paga tothom. Ara actualment té una persona a la que doncs, està disposada a donar suport. Això també és perillós, però està disposada a donar suport a aquest Manlleu, ni a calés ni a diners, i doncs estem parlant de jugadors que estaven jugant en equips importants. N'hi havia jugadors que han jugat, l'any passat havia jugat al Vic, són jugadors doncs, de l'Hockey Lliga i jugadors sí, sí, amb molta solera. No? Clar, davant hi havia un equip, el Patí Sitges, totalment sol, totalment abandonat. Molta vegada l'horari també influeix molt. Jo no sé si la gent estava solventada de que aquest partit es jugava a les 8 del vespre i no a les 7 com es juga sempre, però donava pena a l'entrar al pavelló i veure les grades tan sol per part dels Sitges, el president sol, sentat allà, tot sol. En una banda, tota la gent del Manlleu, que n'hi havia, déu-n'hi-do la gent que va venir a veure el Manlleu, perquè guanyant aquest partit es proclamava campió i pujava, i, doncs, i a l'altra banda, tan sol una persona, el president del Patí Sitges. Clar, la imatge aquesta era trista. Uh-huh. Un se va acostar al costat d'ell i eren dues persones. Després va venir el Miguel Castelví, dues persones de Riba, en total, 5 persones de Sitges arropant el Patí Sitges.
En fi, doncs, un final trist en aquest sentit, però previsible amb aquest descens ja cantat del conjunt del Patí Sitges, que li queden dos partits. S'ha d'acabar aquesta temporada de la millor manera possible, donant una bona imatge, i de fet sabem que el Club Patí Sitges, el seu primer equip, doncs està fent el que bonament pot, i bé, i la temporada que ve serà una altra història. Si parlem de futbol, Toni, el 0-5 ahir del Sitges a Cervelló, jo tenia la sensació, personalment, quan va acabar el partit, que el Sitges sí, havia jugat molt bé, tot el que vulguis, però que aquest bon resultat arribava tard. Vaig veure també, i s'ho vaig preguntar així al Manel, que l'equip doncs, havia alliberat tota la tensió. Deurien pensar els jugadors, bueno, ara ja està pràcticament tot perdut, sí que encara tenim alguna petita opció, però vinga, anem a jugar, anem a passar-ho bé, i el 0-5 d'ahir és molt il·lustratiu. En qualsevol cas, minuts més tard ens assabentàvem que l'Espluguenc havia perdut per la mínima 1-0 al camp del Barberà Andalusia. Per tant, la porta encara està una miqueta oberta.
Sí, sí. A més,
continua sent molt, molt difícil.
Molt.
El panorama no ha canviat massa més del que dèiem divendres
no.
A l'agenda esportiva. El que passa és que hem avançat una setmana més i queden dos partits, queden 6 punts.
Sí.
Aquests 6 punts els Sitges els ha de sumar, això és inevitable, i l'Espluguenc no n'ha de fer cap. Uh-huh. Haurem de confiar en que la Múnia guanyi el camp de l'Espluguenc aquest proper cap de setmana, i haurem de confiar que el Martorell, que ja està descendit, també guanyi el conjunt de l'Esplugues. Això sí, el Sitges ha de fer els deures aquí amb el Sant Mauro i ha de també guanyar l'últim partit a Moja. No és fàcil l'empresa.
No és fàcil. El que passa és que n'hi ha aquesta via oberta, que és la via de l'Espluguenc, i curiosament, al llarg del partit, tu i jo comentàvem i parlàvem dels Sitges, no? I dèiem clarament doncs, que els Sitges tenia que guanyar-lo tot, fer la seva feina, passés el que passés, perquè després pot sonar la flauta i pot sortir beneficiat al final. Per què? Perquè,
hi ha un dubte encara en saber si
sí,
el fet que el grup del Sitges sigui un grup coix, pel fet que el Bases Piralles va retirar de la competició tot just quan aquesta ja havia començat, doncs això podria afavorir o no a l'hora dels descensos. El que passa és que, pel que sabem també, Toni, aquí els compensats no valen.
No.
Almenys
No, per
les
això,
informacions
per
que tenim.
Sí, tota la informació diu que aquí no n'hi ha ni, ni compensat ni descompensat. Però què passa? Clar, aquest grup li falta un equip. Aquest equip doncs marca una posició més a la taula. Això encara no està de tot aclarida, no? Vull dir, això no ha aclarit res.
Per tant, el Sitges el que ha de fer, més enllà de pensar si pot guanyar aquests dos partits o l'Espluguem els perdi...
No, és guanyar-los.
És guanyar-los i quedar el més amunt possible.
Exacte, i pensar en què pot sonar la flauta. I a més, també a favor del Sitges té que el gol a Baraix amb l'Espluguem lo té guanyat. I el gol a Baraix amb el Barberà Andalusia també lo té guanyat.
Sí.
Doncs el que té que fer el Sitges és sumar. A mi me dona molt de respecte el partit del dissabte que ve, primer perquè el Sitges, l'assignatura pendent d'aquest any és Municipal d'Aiguador, i segon perquè el Sant Mauro. Sí. Sant Mauro és un equip d'aquells complicadets, d'aquests que mai saps el que pot passar i que te pot complicar la vida. Si es guanya aquí al Sant Mauro, doncs el Sitges donaria un pas important a esperar. Escolta, si a la tercera divisió el Vilanova està esperant a veure el que pot passar, sí que aquí sí que està en joc los compensats i descompensats, aquí tenim que guanyar-lo i esperar. Potser al llarg del campionat tenim un cop de sort, i l'equip, escolta, el Sobrense l'any passat va fer la feina i al final va acabar baixant. Qui no diu que el Sitges faci la feina i no baixi?
Sí. Doncs tenim és una miqueta el que dius, que aquest cop de sort que no ha tingut en tota la temporada el
la
pugui
tenir
ara.
La
que també li toca,
Clar, i pot ser, perquè no, encara no està tot resolt. Vull dir que encara n'hi ha cosetes dubtoses. Anem a aprofitar aquesta coseta dubtosa i anem a guanyar-lo tot. La primera prova és aquí Sant Mauro i després Moja, no? Ten en compte una cosa, també he vist millora en els Sitges. Ja lo vaig veure a Vallirana i es va perdre, i lo he vist amb el Cervelló. Ara aquest equip doncs és un equip sencer, és un equip que no té ausències destacades, significatives.
Un equip que com a mínim sap competir.
Que sap competir, que bé està en defensa i molt bé està en atac. Ha guanyat moltíssim amb aquesta nova incorporació de Pol. Pol li dona aquella soltura a l'atac que no ho tenia abans i el gol. Merchant és un home que marca gols, ahir va marcar dos i José Luis també. Doncs he vist una millora en aquests Sitges i escolta, per què no aprofitar-la en aquesta recta final? Anem a buscar el milagre, pot arribar, i quin diu que fent los deures al final no tenim les notes regulars, però aprovem.
Sí, arribar...
Per la mínima, però aprovem.
Sí, arribar al suficient, que és una miqueta el que ara necessita el Sitges. No necessita ni el bé, ni el notable, ni l'excel·lent. Necessita el suficient per passar de curs. En el pitjor dels casos, si s'acaba baixant, bé, ho escoltaran, perquè també ahir el Manel tenia ganes de xerrar en el bon sentit de la paraula i reflexions interessants en clau futur, ja una miqueta pensant que si s'acaba per mil coses baixant i perdent categoria, no ens fem mala sang. És a dir, que ara hi ha un bloc jove, hi ha un bloc guapo. Si aquest bloc es manté, doncs pot fer molta feina la temporada que ve.
Sí.
Pot fer molta feina.
Sí, també ho parlàvem.
Sí.
També ho parlàvem al llarg del partit. Ahir la conversa teva i meva era de que veiem un gran bloc, que si podia mantenir aquest bloc, el Sitges, tot i que perdés categoria, seria un candidat a pujar amb aquest equip. Perquè havíem vist un bloc maco, els juvenils que va portar ahir al Manel doncs també d'alguna manera van estar a l'alçada de l'equip, de los jugadors del primer equip,
tant el Gorka com el Xavi com el Puli, doncs clar, van sortir i
van aportar les seves cosetes,
no es van arronsar,
no, per això van aportar les seves cosetes i per això nosaltres valorem de molt positiu mantingui o no mantingui la categoria, però mantenir el bloc. Després s'escolta moltes veus que si uns volen marxar tal lloc, però si el Manel aconsegueix mantenir el bloc, que ell ja ho diu ben clar i a més l'escoltarem, doncs aquest Sitges pot ser un Sitges i per categoria ser candidat, i si no per categoria a fer un digne campionat i començar a gaudir una miqueta d'aquest equip, perquè portem tres temporades en la que aquí doncs gaudir ha estat l'assignatura pendent.
Doncs a veure què passa en aquestes dues últimes jornades. A la segona territorial, Toni, el Sobrense i el Sant Pau d'Urdal ahir ens van oferir un bon espectacle a nivell de gols, 3-3, empat final. El Sant Pau d'Urdal doncs es notava que jugava molt més que el Sobrense, en aquest cas el no baixar de categoria, però estaven pendents també del que podia fer l'Oden al camp del Ribes. Al final empat a 1 i la Fundació que no va fallar al camp de la Granada. Això vol dir que ara hi ha un empat a punts, però per gol a Berash l'Odena continua primer. I atenció, aquest proper diumenge a la tarda, Fundació Vilafranca Sobrense.
Sí, sí, clar, és un partit.
La Fundació amb tota la pressió, el Sobrense amb zero.
Clar, i a més el Sobrense, que està fent una recta final molt bona, perquè tenim que també valorar de que té molts jugadors lesionats i que té, amb el que té, està tirant endavant i fent bon paper. Anirà a Vilafranca doncs, conscient de lo que es juga al Vilafranca i de que el Sobrense té molt a guanyar i poc a perdre. Tot això se valorarà, es posarà en un turmís i el Sobrense pot treure fruit de tot això. Veurem què passa, no? Perquè també una altra cosa, aquest campionat se pot decidir per el gol a baraix, eh?
Sí, sí. Ara, tal com estan les coses, perquè hi ha un empat a 80 punts, pot acabar doncs, resolent-se per la via del gol a baraix.
Sí, sí.
Efectivament,
perquè,
sí, sí, sí.
Perquè el calendari de l'Odena és millor que el del Fundació Atlètic Vilafranca. La Fundació arriba en un gran moment, però l'Odena té primer les Roquetes, després em sembla que té, no sé, té un equip fluixet, doncs que tampoc li posarà moltes complicacions. Ara per ara l'Odena ho té molt bé, el que ho té una miqueta pitjor per calendari, però el que li queda per jugar és el Fundació perquè té el Sobrense, però ja veurem què passa.
Sí, sí, el Sobrense que anirà doncs, amb la pressió zero, com dèiem, a jugar diumenge a la tarda al camp de la Fundació Vilafranca. És un partit, no ens enganyem, molt difícil pel Sobrense, bàsicament perquè el Sobrense arriba també justet d'efectius i bé, es farà el que es podrà. Ara que ningú es pensi que aquí el Sobrense pot guanyar, evidentment, perquè el Sobrense ha demostrat que pot estar a l'alçada de l'Odena i de la Fundació aquesta temporada. Però, evidentment, la Fundació suposo que no tindrà masses ganes de deixar-se passar amb aquesta oportunitat. Seran rivals precisament del Sobrense la temporada que ve ja, definitivament la Penya Jove, el Torrellenc, l'Hortonenc i l'Olivella. I estaven pendents del que podia passar amb l'Olivella. A l'Olivella li faltava un punt. Jugava al camp de l'Hortonenc, al camp del campió, i el Sant Cugat ho tenia tot al seu favor, perquè jugava a cara seva amb el Sant Sadurní. I al final va passar tot el contrari. El Sant Cugat va perdre 1-4 amb el Sant Sadurní, Toni, i l'Olivella s'hi va perdre per la mínima 1-0 al camp de l'Hortonenc, però ja té l'ascens.
Sí, sí, i a més, quan va perdre amb l'Hortonenc, l'Olivella ja sabia doncs, que el Sant Cugat havia perdut i que ja era equip de superior categoria. Clar, ja no es va jugar el mateix. De tota manera, perdre 1-0 al camp de l'Hortonenc per mi és una derrota digna, perquè és la mínima, però clar, ells ja sabien que era equip de superior categoria. Home, això passa moltes vegades. Estan més pendents del veí que de tu i falles tu. És el que li va passar al Sant Cugat. Estava més pendent de l'Olivella que no part d'ells. I doncs al final Sant Sadurní, que era un gran equip, que ja l'havia complicat la vida a l'Olivella, doncs li va complicar la vida al Sant Cugat i al seu camp. Doncs i què passa? Que això va sortir beneficiat en l'Olivella, que ja va començar a festejar l'ascens el dissabte i que va seguir tot aquest cap de setmana perquè, home, per ells ha estat... I hauria sigut molt injust que després de fer tota la feina no aconseguís l'ascens. Uh-huh. Per fi s'ha fet justícia, el futbol moltes vegades just i l'Olivella ja és equip de superior categoria.
Per tant, repetim, Penya Jove, Torrellenc, Hortonenc i Olivella, nous equips ja de la tercera catalana. Una tercera catalana que, de cara a la temporada que ve, es perfila com una temporada o un grup doncs, molt, molt atractiu. Sortirem pràcticament a derbi per setmana i això ens agrada. Molt bé, d'aquí uns moments parlarem d'aquesta jornada futbolística a la part final del programa del temps de descompte d'aquest vespre, com els hem anunciat avui, temps per recordar l'experiència de dues de les quatre components del Team Women Garraf. Són quatre noies que han participat a l'última edició de la Marató de Sables, una de les més dures. Avui ens acompanyaran la Maria Montanyans Casanova i la Dèlia Benús per comentar-nos això, què ha suposat participar en aquesta Marató de Sables. Comencem. Repàs de la jornada futbolística, el temps de descompte. Com sempre, comencem repassant marcadors de futbol base. Tenim ja comunicació amb Albert Lluís. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per on comencem, senyor?
Bueno, pues començarem per la gran victòria del Juvenil A i la tarda de Bisbens. Blanca Subur 4, Gimnàstic de Tarragona 3. S'ha guanyat a un bon equip. Els nanos han donat el callo al últim partit de Lliga. Han donat tot el que tenien. Han quedat cinquès en una forta lliga que està molt bé, més que bé per nosaltres.
I en qualsevol cas és un gran final, derrotar tot un gran del futbol català com és el Nàstic de Tarragona.
Vaja. Juvenil B, Risto Stoikov 2, Blanca Subur 3. Amb aquesta victòria esperem salvar la categoria. Avui han jugat seriosament i sapiguem el que es jugaven. Cadeta, Blanca Subur 0, Gimnàstic de Tarragona 6. La Blanca, que no ha estat gens bé, s'ha trobat un correós nàstic al que li ha sobrat la bona sort. Han fet 3 gols que han tingut molta sort a fer-los. Cadet B, Blanca Subur 0, Vilanova 3. Ens va sorprendre a tots. El Vilanova va estar en el partit i la Blanca no. Infantil A, Escola Futbol Gavà 4, Blanca Subur 0. Un gran equip al Gavà no ens ha donat cap opció. Infantil B, Covelles 3, Blanca Subur 4. Avui han decidit jugar a futbol i ho han fet i han guanyat un partit molt complicat. Infantil C, Riudevilla 0, Blanca Subur 5. Cap problema per una Blanca molt superior als locals. Alevina, Ribes 1, Blanca Subur 8. Al camp del Coe, la Blanca no ha tingut cap problema per golejar en un partit maco de bones jugades. Alevin B, Santpedor 3, Blanca Subur 1. Una i que juguen bé a futbol ens ha guanyat, tot i que els nanos han jugat un partidàs. Alevin C, Blanca Subur 2, Mascatarro 9. Una amb traces de pujar ens ha fet pols. Alevin E, Blanca Subur 0, Sant Pau d'Ordal 3. Un equip A i ben classificat no ha desperdiciat l'ocasió de que la Blanca no està gens bé. Benjamin A, Mascatarro 3, Blanca Subur 3. Robo a mano armada. L'àrbit s'ha encarregat del marcador. Benjamin C, Vilanova del Camí 1, Blanca Subur 3. Els nanos han jugat un partidàs contra un A, el que han dominat en tot moment. Per últim, en el campionat local de Pinsbens s'han jugat partits de selecció, perquè ara ja s'obren partits. Han fet partits de selecció veient-se molt bones jugades.
Molt bé, tot de cara ja al proper 11 de juny, Albert, com ens vas recordar el divendres passat, que es disputaran ja, suposo, les diferents finals. Doncs fins aquí aquest repàs de marcadors dels equips de la Blanca Subur. Ens n'ha informat una setmana més l'Ala de Lluís. Albert, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Bona setmana i fins la propera.
Igualment.
Seguim repassant marcadors, en aquest cas els corresponents als equips femenins del Club de Futbol Suburense. Ha estat aquesta una molt bona jornada d'entrada perquè l'Alevi Infantil va guanyar 5-3 al Reus amb hat-trick de Sílvia, Sònia i Inés. Un molt bon partit que amb aquesta victòria doncs certifica el liderat i pràcticament l'ascens de categoria. Mentre que el cadet juvenil es va desfer per 6-2 del Sant Andreu de la Barca, gols de Teresa que va fer hat-trick, Sara, Sofia i Anna. I el sènior que ahir va acabar de tancar una magnífica temporada històrica, en qualsevol cas va guanyar 3-0 al Base Olèrdola amb gols de Nati, Jessi, Marina. Ahir va haver celebració al Camp d'Aiguadols per, com dèiem, certificar amb aquest ascens de categoria. Caldrà saber quina categoria li pertocarà a l'equip femení, a l'equip sènior del Club de Futbol Suburense, perquè la federació encara això no encara, com dèiem, encara no ho té del tot clar. En qualsevol cas, un bon final, 3-0, repetim, va guanyar amb el sènior del Suburense femení, el Base Olèrdola. I els minuts que segueixen els hem de fer servir per repassar ja amb aquesta jornada número 32 a la territorial futbolística. Començarem pel grup tercer de la primera, destacant, com no, el 0-5 dels Sitges al camp del Cervelló i després, cop d'ull, també a la segona i la tercera. Resultats de la jornada número 32 al grup tercer de la primera territorial. Moja 4, Joventut Prat 1, Unificació Bellvitge 2, Joventut 25 de setembre 1, Martorell 1, Vallirana 4, Cervelló 0, Sitges 5, Barberà Andalusia 1, Espluguenc 0, La Múnia 1, Vilanova B 0, Sant Cugat 1, Sant Joan d'Espí 1 i Sant Mauro 3, Júnior 2. Descansaven aquesta jornada 32 al Cubelles. Líder i ja campió des de fa unes quantes jornades, el Júnior, 64 punts, seguit del Sant Cugat, amb 53, 52 pel Moja, 49 pel Vallirana, 48 pel Sant Mauro, el Cubelles en té 46, 45 punts suma la Múnia, el Joventut Prat, 44, 44 punts també pel Joventut 25 de setembre, el Sant Joan d'Espí en té 43, els mateixos que la Unificació Bellvitge, i l'Espluguenc, que és 12, continua marcant aquesta línia de flotació, línia de salvació, 38 punts té l'Espluguenc, el Barberà Andalusia en té 33, el Sitges 14 amb 32, encara en zona perillosa de descens, 26 per Vilanova B, 23 per Cervelló i el Martorell ja descendit amb 22. De fet, en Martorell com Cervelló com Vilanova B, equips ja descendits saben que jugaran a la tercera catalana la temporada que ve. Ahir el Sitges, com dèiem, va guanyar 0-5, maneta al camp del Cervelló, un Cervelló que ens preguntàvem, Toni, com és possible que d'entrada pogués empatar aquí al Municipal d'Aiguadols. De fet, ha estat un dels molts punts que s'han escapat d'aquí de casa, Toni.
Sí, molts, molts. Ha estat el problema dels Sitges. A part de que també van veure, van notar que algun que altre jugador de Cervelló no estava jugant.
No, d'entrada el seu millor jugador, el punt, el golejador, el Lluís, no hi era. I...
No hi era, no, no, no hi era. I clar, això ho van notar i es notava molt. I després que l'equip doncs, ja es té consciència totalment de que és un equip ja d'inferior categoria, va posar entrega, va lluitar, però no va poder en cap moment amb un Sitges millor col·locat, que les coses li va anar millor i que van saber molt bé jugar-li a la contra i fer-li mal al Cervelló. Potser li van durar una miqueta més la pilota al Cervelló, però el Sitges va fer la feina, que era el més important, marcar gols, i fins i tot va tenir més ocasions per a un resultat més ampli. El que passa que al final potser se van entendre una miqueta amb la pilota a les cames, però el Sitges ahir va tenir pólvora, no? Tal cosa l'havia fallat al llarg de tota la, de sí, tot el campionat i en dos partits, Pitu, ha marcat 9 gols.
Ha fet salta la banca en aquest sentit. El Sitges, que fins ara era un equip que marcava pocs gols, 4 va fer al camp de Vallirana, malgrat que no li va servir per guanyar el partit ni per com a mínim sumar un punt, i 5 ahir al camp del Cervelló. Una primera part que acabava ja amb 0-3 gràcies als gols de Merchant, de José Luis i també de Pol. Déu-n'hi-do, quina bona troballa la de Pol. Malauradament ha arribat tard. O tant de bo no arribi tard, i que els seus gols de moment serveixin per mantenir els Sitges amb aquestes petites opcions de salvació. Pol va marcar el dia que va debutar amb el Júnior aquí a Aiguadols, va marcar 3 a Vallirana i ahir va fer un golet més. És un jugador que et dona molta solvència a l'atac, desborda per banda esquerra. Sí que potser se li veu que és una miqueta allò, com es diu vulgarment, una mica xupon, amb tots els respectes, però fan falta jugadors així.
Sí, però primer perquè està molt acostumat, perquè jugava un futbol curt.
Sí, ell ve del futbol sala, que és un altre tipus.
Futbol sala és un altre tipus, és més de toc.
De portar enganxada la pilota als peus.
De portar la pilota als peus i mirar en un espai de res realment fer alguna cosa extraordinària.
En qualsevol cas, repeteixo, no és cap crítica. Celebrem l'arribada d'aquest jugador perquè li està donant...
Sí, sí, perquè no tan sol... No
molt d'oxigen, l'equip.
No tan sol le va bé amb ell, sinó que José Luis està més suelto i marca gols, i que Merchant està entrant molt bé per la seva banda.
Bon moment també del Merchant.
Sí, té molta velocitat, és un jugador molt ràpid, el Merchant, i fa molt de mal. Clar, això li va molt bé perquè... Home, i a més, és un jugador que no té una demarcació fixa, en Pol, que es mou per tota la línia de davant, i això també beneficia el moviment dels jugadors dels Sitges. A mi m'ha agradat molt bé la col·locació, m'ha agradat molt bé els moviments, i crec que els Sitges jo ja vaig notar molta millora a Vallirana, passa que Vallirana no és el velló, Vallirana doncs va sortir a mort i va aconseguir guanyar els Sitges.
I ho deia el Manel, Toni, ahir, clar, tenies l'Edgar ja, tenies l'Uri, tenies el Javi...
I l'Uri es va notar moltíssim, perquè l'Uri quan té la pilota als peus, realment és un jugador de molta qualitat, va fer algunes obertures a les bandes impressionants, passes a les bandes que va deixar més d'una vegada el Merchant Sol.
Malgrat tot, jo penso que la bona temporada de l'Uri pot ser la temporada que ve.
Sí,
ell creu que es pot quedar, evidentment.
Sí, perquè l'Uri és un jugador que...
Ja va arribar molt començada la temporada, també ha arrossegat problemes físics. Sí. No hem acabat de veure l'Uri que tots esperàvem.
No, i a més és un jugador dièsel, no? Li fa falta confiança. Ell, si té confiança, juga perquè té molta qualitat.
Sí.
I això és el que pot tenir la temporada venient si continua el mateix projecte amb Manel, no? Si continua tots els jugadors, jo torno a repetir, té un bon equip per la propera temporada i també per un bon equip per aquesta recta final. Faltant dos partits, encara no està tot decidit, més d'un, i sobretot jo ja vaig dir la setmana passada que l'equip era equip d'inferior categoria, tant de bo, doncs l'hagi cagat i doncs el Sitges mantingui la categoria.
A la segona part, doncs, el Sitges va acabar de certificar aquesta golejada, van tornar a repetir José Luis i Merchant, per tant, dos golets de José Luis, dos golets de Merchant, i el de Pol, que ja comentàvem, certificava aquest 0-5, el Sitges encara hagués pogut fer algun que altre gol més, va tenir les seves ocasions, amb aquest marcador el Manel doncs, va voler premiar també la presència dels juvenils, va entrar Gorka, va entrar Xavi, també a la part final també va tenir els seus minuts el Pulido, i en fi, un molt bon partit, un Sitges molt seriós, davant un Cervelló amb molta voluntat, però ja conscient que havia perdut categoria, i amb poc a fer davant doncs, aquest Sitges que, repeteixo, donava la sensació que havia alliberat tota la tensió acumulada al llarg de la temporada. I moment de parlar amb Manel Rodríguez, d'escoltar bàsicament el que comentava l'entrenador de la Unió Esportiva Sitges, molt en clau de futur.
No, nosaltres demanem el mateix que demanàvem la setmana passada i el primer partit de Lliga, intensitat, prendre les coses en sèrio, donar la cara al màxim i fer el millor possible les coses, no tenim més. Avui ha sortit tot bé, també perquè he comptat amb tothom pràcticament i això és la clau que no ha passat en tot l'any, no? Avui tenia 18 jugadors a la plantilla, la setmana passada tenia 12 de la convocatòria, clar, és la clau. Aquesta setmana no jugava el juvenil, he pogut prendre 3 juvenils, i recuperat dos jugadors que tenia sancionats, bueno, no hi havia ningú més sancionat, això és molt important, clar, quan fas l'equip que tens que fer, ja s'ha vist.
Avui donava la sensació que com si l'equip hagués alliberat tota la tensió, no?
Bueno, avui suposo que nosaltres teníem la mateixa pressió, Passa que també és veritat que quan apareix en el camp a l'Uri, apareix en el camp al Moja, apareix en el camp al Cols al mig del camp, apareix en el camp a la recuperació de l'Eca lateral dret, deixes de fer invents, el Pol és una troballa que si l'haguessin tingut fa
un mes,
3 mesos, estaríem parlant d'unes altres coses. Bueno, apareixen aquests jugadors, la pilota no se'n va, no la perds, no s'escapa, la toques i la tens. Quan no estan aquests jugadors, doncs, bueno, en tots els respectes pels altres, quan et poses un nano de 19 anys que ve de segona divisió de juvenils i que necessita un temps per adaptar-se a aquesta categoria i té que prendre la responsabilitat sempre perquè no tens més gent, doncs és més complicat. Però bueno, tampoc vull que tot això soni excusa, perquè els nanos fan tot el que poden, i jo ho he dit sempre, els he defensat sempre, no n'he posat mai cap però. Quan he tingut les desgràcies que he tingut, doncs m'ha tocat i ja està. I avui, doncs, bueno, ens hem trobat un partit dels que segurament l'any que ve ens podem trobar molts, si és que baixem, i si ens mantenim, doncs serà és una base d'equip la d'avui que a mi m'agradaria mantindre-la sí o sí.
Fixa't com és el futbol de capritxós, si es vol dir així, que curiosament el dia que guanyes 0-5 fora es pot consumar el descens, no?
Bueno, no ho sabem, a veure què fa l'Esplugues. Independentment d'això, ara el nostre objectiu, el prioritari seria agafar l'Espluguenc, evidentment, a veure si avui perd i es quedem a 6 punts una altra vegada i en 2 jornades, doncs, bueno, pot passar moltes coses. I després la plaça que té el Barberà la volem nosaltres, perquè no se sap mai, no se sap mai. Jo, la federació inclús no s'acaben d'aclarir què passarà amb aquesta plaça, perquè el fet de que falti un equip al grup nostre, si l'Espirall estigués a la classificació, ara mateix estaríem salvats. Si passem aquest lloc al Barberà. Per tant, hem d'intentar guanyar els dos que queden, i ara anem a guanyar el proper i després anirem a guanyar Moja, i així ja està. Acabem el millor possible, per orgull, per dignitat, perquè és la nostra obligació i perquè no se sap mai el que pot passar. Poden abandonar equips, poden desaparèixer equips. L'any que ve a segona catalana tenen que bé els equips que tenen que bé, i segurament si falten equips els agafaran de baix. Hem d'estar preparats, perquè només faltaria que després el que està el 13 se salvés i nosaltres haguéssim fet el tonto els últims partits i per això no se salvéssim, no?
Uh-huh. Per tant, avui el millor és que perdi Barberà.
No, que perdi l'Espluent, no?
No, el Sitges que perdi Barberà.
No se sap. Que es facin el que hagin de fer. Està clar que si l'Espluent empata o guanya ja no el podem agafar, i llavors passaríem al Barberà. Si el Barberà guanya, es posem a 6 punts a l'Espluguenc i quedaran dos partits. I si tu em dius ara que on en jugaria jo les cartes, si agafar l'Espluguenc o agafar el Barberà, et diria que no tinc ni idea. Que facin el que tinguin que fer.
Està més a prop al Barberà que no a l'Espluguenc.
Barberà s'empata,
i si la federació no sap el que té que fer i sona la flauta, tens més a prop al Barberà que no a l'Espluguenc.
Sí, aquesta lectura és correcta. Però si a l'Espluguenc avui li expulsen 6 jugadors i perd el partit, és que, aviam, ens ha passat a nosaltres. Si és que ens ha passat, si és que això no saps mai. Avui Barberà-Espluguenc ha jugat la vida, aniran a mort els dos equips, vés a saber quin partit es dona. Igual resulta que acaben el partit amb 6 menys, jo què sé. Tal com estan els arbitratges, no saps mai el que pot passar. Qui et diuen tu que els dos últims partits l'Espluguenc no punxa, no els entra els nervis i no punxa. Evidentment és molt complicat. Potser és més factible, molt més factible, passar al Barberà i aguantar aquesta plaça, que és evident. Nosaltres, torno a repetir, com no podem fer res, el que tindrem que fer és guanyar el proper amb el Sant Mauro, que no serà fàcil, perquè el Sant Mauro no es juga res, però està portant una dinàmica molt positiva als últims partits, i nosaltres reivindicar-nos aquest partit, intentar fer-ho el millor possible, despedir-nos de l'afició, si pot ser una victòria, que ens faria molta il·lusió, perquè a casa aquest any no hem estat bé, i ja està, no podem dir una altra cosa.
Manel, en el pitjor dels casos, si l'equip acaba perdent categoria, aquest seria un descens que faria poc mal? Entenc el que et vull dir, perquè es tracta d'un equip jove, perquè es tracta d'un equip que té recorregut.
Mira, sincerament t'ho dic, i ara ja puc dir-ho perquè estem a dues jornades, jo els dic als jugadors, quina diferència pot haver l'any que ve d'estar segona catalana o tercera catalana? Jo veig molt poca diferència. Jo crec que lo important aquí ara mateix no és la categoria, tot i que de cara a l'exterior és molt important i de cara a nosaltres també, però el més important aquí és mantenir el bloc. Portem 3 anys fent un equip nou i així ens està lluint el cabell, vull dir, no tenim més. Hem d'intentar mantindre la base d'aquest any, els porters, els Javis, els Edgars, els Cols, el Víctor Olmedo, aquesta gent, el Moja, el José Luis, el Pol, amb aquests nanos que pugen del juvenil i amb alguns nanos que venen del juvenil de la Blanca, que també tindrem opció de fitxar, i amb algun jugador més que pugui vindre, que evidentment no està tancada la porta a ningú, i hem d'intentar fer l'any que ve el millor que es pugui, sigui la categoria que sigui. No ens hem de plantejar ara quina categoria estarem. Ja lluitarem. Si l'any que ve estem a segona catalana, doncs segurament la base d'equip ens pot donar una chance a la categoria, però serà més complicat. Si estem a una categoria menys, o a la tercera, que no sé si és una menys o és la mateixa, perquè això ara no hi ha qui s'aclari, és el que et deia, es poden trobar uns partits com el d'avui. També ens ve de gust disfrutar un any de poder jugar a futbol que hem jugat avui i poder estar lluitant per pujar, no per baixar, no? Clar, que la diferència pot ser aquesta. I aquests nanos ho necessiten, perquè aquests nanos necessiten sentir-se importants. Clar, el patir tant en una categoria és complicat. que això no et garanteix que l'any que ve pugis, si és que realment et quedes a tercera catalana, però almenys que lluitem per pujar, que l'equip es vegi en una circumstància diferent a la d'aquests tres últims anys que hem estat passant unes angoixes terrorífiques, no? Llavors, jo els he dit amb els nanos, depèn de vosaltres, nois. Ens agradi o no, ara com no es paguen fitxes ni en calés ni res, depèn d'ells. Si ells estan a gust i el grup que hem fet aquest any ja l'aprofitem i ells volen, que jo crec que molt malament haurien d'anar les coses, jo crec que sí. Jo crec que aquí, aportant una gent jove amb il·lusió i que jugui a futbol, jo crec que podem fer l'any que ve, a la categoria que sigui, una temporada molt maca, perquè per primera vegada en 3 anys es donarà la circumstància de que haurem mantingut el bloc, haurem pogut aprofitar la feina que s'ha fet aquest any i de cara a l'any que ve la podrem millorar, que fins ara tot el que hem aconseguit és acabem una temporada, posem el compte 2-0, tornem a començar. És impossible, aquest equip és complicadíssim, no trobem les fórmules perquè des dels entrenadors no trobem les fórmules per lligar les coses com s'han de lligar, més quan estàs tenint tantes baixes cada setmana i tants problemes. Vull dir, si tu mires com vam començar la temporada després de la pretemporada, tot i que era un equip nou, però vam començar la temporada molt bé perquè teníem el bloc que s'havia fet aquell any el teníem complet. Ara que aquest bloc es va començar a trencar per lesions, sancions i demés, que ha passat pràcticament tot l'any, l'equip s'ha anat una mica trencant, no? I això és una mica el que hem de mirar que l'any que ve no passi, sigui la categoria que sigui. Escolta, jo sempre poso un mateix exemple. Jo vaig estar a segona regional amb el Sitges, vam fer una temporada sensacional, vam pujar, em va vindre a buscar un equip de primera catalana i vaig anar allà i vaig triomfar i vam pujar de categoria i... Futbol és futbol tant a una com a l'altra. El tema és que hem de tindre un equip format independentment de escolta, Cubelles, Moja, aquests equips porten molts anys a segona regional amb una sèrie de jugadors, mantenint el bloc any rere any, a poc, i mira, aquest any s'han pujat de categoria i han fet una temporada doncs, molt decent els dos, molt bona, perquè han mantingut el bloc, perquè tenen una base, que és el que nosaltres no hem tingut i és el que hem d'aspirar l'any que ve a tindre, una base d'equip en la qual tots aquests nanos pues, formin el nucli, no? I això és una cosa que ara mateix nosaltres estem intentant per tots els mitjans que no es trenqui perquè és el que més ens interessa.
Parles molt en propietat, això vol dir que Manuel Rodríguez continuarà formant part d'aquest projecte?
Jo continuaré formant part si aconsegueixo lligar tot això que t'estic dient. Tornar a començar de zero em costaria molt, molt. Si jo aconsegueixo que aquest equip es mantingui, a mi poden comptar si volen. Està clar que després també la directiva dirà el que ella té que dir. En principi sembla ser que les coses van per aquí. Torno a repetir-te, depèn molt dels nanos i el futbol ha canviat molt. Abans depenia del teu director tècnic, del director esportiu, de l'entrenador de turno, perquè clar, amb els diners que tenies i el pressupost tenies que anar fitxant. Tot això s'ha acabat, ni de tot tècnic ni hòsties. Aquí depèn d'ells. Gent en compromís, gent que sense cobrar vingui a entrenar 3 cops per setmana, gent que es deixi la pell al camp perquè els agrada el futbol. I clar, el que no podem fer és un altre equip nou d'aquestes característiques perquè costaria molt.
Interessants, molt interessants les reflexions que ens deixava Manuel Rodríguez després d'aquest 0-5 a Cervelló, com han pogut comprovar, molt en clau futur. I en el sentit que, si estem a segona, com si estem a tercera catalana, Toni, el més important, i en això va incidir molt el Manel, és mantenir el bloc. Aquesta és la clau de l'èxit dels propers anys.
Sí, sí, perquè...
I d'aquest equip que està patint 3 anys i començant de zero cada temporada, doncs ara es reverteixi la situació.
Clar, i té molta raó, i jo penso que és la clau. Si mantén el bloc, aquest Sitge estigui la categoria que estigui, doncs donarà molta feina. Si per categoria i està en una categoria inferior, és un candidat per plantilla, per jugadors, per tot. Però clar, té que tenir el mateix bloc, perquè no és el mateix tocar, posar un parell de retocs que canvia
sí, que
totalment
una absolutament
a l'equip, no? Doncs jo té molta raó i de fet nosaltres ho havíem parlat, el Sitges dona molt bones sensacions però per això té que mantenir el bloc sigui a la categoria que sigui,
que sigui
ell
sí,
ho
sí.
Diu la categoria és molt important per nosaltres, per tothom, però més important és el bloc.
No ens tornem bojos, ara dissabte
inicialment a 6:15 de la tarda, ve el Sant Mauro aquí a Aiguadols, s'ha de guanyar, s'ha d'intentar, com sigui, guanyar el Sant Mauro, i després ja veurem en quina situació queda l'equip després de la penúltima jornada que es disputa aquest proper cap de setmana. Dit això, girem full, deixem la primera i repassem ja la segona territorial. I comencem repassant marcadors d'aquest grup 12, que van ser el Vistalegre Santa Margarida 3, la Pobla de Claramunt 3, Les Cabanyes 2, Piera 4, Monjos 1, Molanta 5, Mediona 1, Riu de Villes 0, Ribes 1, Òdena 1, La Granada 0, Fundació Vilafranca 3, Capellades 5, Penya Madridista Tossa 1, Les Roquetes 1, Vilanova del Camí 3 i Sobrense 3, Sant Pau d'Urdal 3. I molta atenció, perquè l'empat de l'Òdena i la victòria de la Vilafranca fa que aquests dos equips empatin a 80 punts. Per millor gol average, l'Òdena segueix manant la classificació. 80 punts tant per l'Òdena com per la Fundació, com dèiem, 72 per Molanta, 62 per Sobrense, que manté la quarta plaça, 60 el Ribes, 53 Capellades, 46 la Granada, 46 punts també suma el Riu de Villes, la Pobla amb 41, 36 per Vistalegre, la Roquetes 34, 34 punts també per Vilanova del Camí, 33 per Sant Pau d'Urdal, el Mediona també en suma 33, 32 per el Piera, i tanquen la classificació a la Penya Madridista amb 28, el Monjos amb 25 i Les Cabanyes amb 23. I gairebé ja podem dir que el títol es podria decidir perfectament a la darrera jornada del campionat. D'entrada, Nahir, Toni, Aiguadols, empat a 3 entre el Sobrense i el Sant Pau d'Urdal, partit molt obert, partit molt vistós, agradable, si més no, per l'espectador. Es notava que el Sant Pau d'Urdal es jugava molt més que no pas el Sobrense, el Sant Pau que està en zona perillosa de descens, i el Sobrense que va haver de treballar molt per, com a mínim, salvar un punt.
Sí, sí, moltíssim, no? Jo penso que a mi me va agradar més la segona part que no la primera, tot i que la primera se va veure 5 gols i la segona tan sol un. Però el Sobrense en la segona part va tenir clares ocasions per a poder haver aconseguit un marcador molt diferent i fins i tot guanyar holgadament, no? Uh-huh. Però no va entrar la pilota i doncs al final va acabar 3-3. Potser el que li vaig faltar, que li vaig notar faltar al Sobrense va ser doncs, disciplina en defensa, una defensa col·locada. Cada vegada que ells enviaven una pilota llarga i sortien al contraatac, anaven de boli els defensors del Sobrense.
El Sant Pau té tres molt bons jugadors, que són el 7, el 8 i el 9. El 7, que és l'autèntic motor d'aquest equip, jugava a la dreta, a l'esquerra, es movia doncs, al seu gust, i al davant, tant el 8 com el 9, doncs van crear molts problemes al Sobrense, sobretot quan el Sant Pau intentava jugar en llarg, en futbol directe. Vam veure patir doncs, força els homes que tancaven la defensa del Sobrense. El Sant Pau que es va avançar per tres cops al marcador, que veia que podia guanyar aquí a Aiguadols, però el Sobrense, com dèiem, a base d'anar arribant i amb paciència va poder, com a mínim, salvar un puntet.
Sí, sí, va salvar un puntet i realment doncs, d'alguna manera va agradar, no? Perquè va fer tot el possible, en cap moment va donar el partit per perdut, va lluitar, fins i tot va poder guanyar-lo, com també va poder perdre'l, no? Però va ser un partit bastant obert, un partit en el que a mi me va agradar molt el Sant Pau, però tenint en compte que és el que jo deia, no? El que hem parlat ara, potser faltava una miqueta més en defensa perquè a Sant Pau jugava el mateix equip i el Sobrense va guanyar allà 0-2, 1-2, uh-huh. 1-2, i va demostrar que defensivament en aquell partit va amarrar molt bé aquests jugadors que són ràpids, que marquen molts gols i que realment els mou molt bé el dorsal número 7, no? Que és un jugador doncs, que trenca cada moment, no? Però allà es va notar molt. Aquí potser va fallar una miqueta això, sobretot a la primera part, en la segona se va arreglar més i al final va ser un partit entretingut i maco.
Jordi Muñoz, Sergio Alcaraz i David Granados van ser els autors dels gols del Sobrense. Al final, empat a 3, un punt és un punt. En aquestes circumstàncies, doncs, el Sobrense doncs, el que ha de fer és com dèiem, acabar de la millor manera possible amb el campionat. Té ara un repte molt interessant, que és anar al camp de la Fundació Vilafranca i acabar aquí l'últim partit amb el Sant Pere Molanta. Són 6 punts que el Sobrens s'espera de poder sumar i, com deia el Jordi, o com ja ha repetit el Jordi, és poder acomiadar aquesta etapa del Sobrens amb el millor gust de boca possible. Un Jordi Serra, evidentment, satisfet amb l'actitud dels jugadors, tenint en compte que pràcticament hores abans s'havia tingut 4 baixes de cop.
Jo estic, bueno, ho comentàvem, estic content de, continuo estant content de l'actitud dels pocs jugadors que tenim. Avui teníem, en principi, la convocatòria era de 18 i a última hora han caigut el Mario, el Pablo, el Gastón i l'Alejo. Tots 4.
Tots per lesió?
El Mario estava lesionat des de diumenge passat, l'Alejo tenia una comunió que no s'havia entrat fins ahir que tenia, el Gastón per feina i el Pablo per motius personals. Vull dir que des d'ahir a la tarda, quan va començar a ploure fins ara, hem perdut 4 jugadors que desmunten una miqueta l'estructura. En principi hem començat jugant amb el Toni Ruzafa i el Jordi enmig, perquè són jugadors molt semblants, amb moltes ganes de trencar, de buscar la segona jugada, i fins que no hem ficat el Xavi Areu enmig, doncs no hem fixat, no és que ho estiguessin fent malament, però el partit estava trencat. Tot i que conto que les primeres ocasions han sigut nostres i jugant bon futbol, s'han posat per davant, s'han posat una mica nerviosos, però bueno, després hem continuat jugant bé. Jo crec que s'ha vist un bon futbol, jo crec que no se li pot ficar cap repero per algun pero mal equip, sinó bueno, que el primer temps ha faltat una miqueta de rigor defensiu, però bueno, no rigor defensiu de la defensa, sinó un rigor defensiu natural que es perdi, perquè, com comenteu moltes vegades, doncs no en juguem res, i el que juguem és molt alegres amb atac i descuidats en defensa. Però bueno, a aquestes alçades de la temporada jo crec que hasta el públic agraeix que es veïn gols, es veï aquesta dinàmica, i bé, si nosaltres el que volíem era sumar per intentar distanciar el Ribas, hem aconseguit distanciar-nos un altre puntet, sabent que la setmana que ve ho tenim molt difícil i ells ho tenen un pèl més fàcil, però bueno, tot és pensar, no?, aviam què podem fer i intentar assolir la quarta posició, que seria una bona despedida nostra.
Avui hem vist l'equip una mica patir al darrere, sobretot quan ells s'han jugat en llarg.
Sí, a part...
Ells s'han fixat els dos...
El número 9 i el número 8. El 8, el pitjitxi de la categoria, són tios molt llestos, sobretot el 8 aquest, el Moranet, aquest tan fort. Tot el rato incorria en fora de joc, el que passa que venia des de darrere, que és el que els deia jo, que venia des de darrere i sempre agafava la pilota i els guanyava l'esquena. Era molt intel·ligent, de fet 30 gols no es marquen per si sols, no? I en aquest equip ja sabien que havia jugadors bons, perquè el número 7 per mi és el millor jugador de la categoria, jo ja li vaig dir allà i li dic aquí, i llàstima, doncs, que no pot entrenar o el que sigui, però jo, d'aquest equip de mig al camp cap endavant és bo. El que passa que darrere avui el Sobrens hauria pogut acabar amb un marcador de 6 o 7 gols a favor i potser 4 o 5 en contra, no? Vull dir, encara haguéssim pogut veure més gols.
Bueno, Jordi, això s'acaba, queden 2 partits, ara teniu una miqueta el repte d'intentar fer alguna coseta al camp de la Fundació. Serà molt difícil l'entrada perquè, clar, tu poses la balança un i altre equip, ja no dic la qualitat del jugador, sinó una miqueta el que s'està jugant un i el que juga l'altre.
Sí, però estan com a fieres per jugar aquest partit, eh? Vull dir que no pensis que... A l'igual ens en foten 5, o a l'igual ens en foten 7, o a l'igual guanyem 0-6, no sé, però l'equip està molt, molt ficat en aquest partit, és un partit maco, sí que no t'hi juga res, però bueno, tu saps que els equips que no s'hi juguen res... Són una miqueta de toca collons, no?, que es diu, i nosaltres doncs, voldrem ser pesadets esportivament, sense cap tipus de motivació extraesportiva, per molt que es pugui parlar aquesta setmana. Nosaltres jugarem a futbol. Avui el número 7 d'ells al descans m'ha preguntat que us jugueu a algú, m'ha dit afluixa, i no, nosaltres juguem a futbol, juguem a guanyar, i és el mateix que anirem a fer al camp del Vilafranca. Òbviament és un camp grandiós, ells estaran en 100% i nosaltres estem al 60%, no? Però bueno, també depèn de com comenci el partit, de com estiguin els jugadors, i nosaltres li tenim guardada aquella espineta, no?, que ens van rematar amb aquell gol al minut 95, que estaven guanyant el partit, que ens hagués donat opcions a seguir lluitant, i llavors seguiria van empatar, no?, merescudament, vull dir, va ser un error nostre, i ara volem anar allà i guanyar els punts, i després acabar la colofó en final aquí contra el Molanta, que crec que es volia un espectacle important, perquè estic veient els tantejadors del Molanta i últimament és 106 gols a favor, em sembla que porten, i també en reben en contra. Vull dir que nosaltres intentarem tancar un bon final de festa. Suposo que jugarem diumenge a la tarda, suposo, perquè nosaltres ja no en juguem, ningú dels dos en juguem res. Si la federació ens deixa, jugarem diumenge a la tarda. I bueno, és gaudir d'un bon espectacle i sobretot guanyar aquest partit de Vilafranca, i a mi m'agradaria, òbviament, guanyar l'últim partit de la nostra etapa, no? Jo sempre ho he dit, però bueno, si no el guanyem no passarà res, donaré la mà i ens despedirem com a bons esportistes.
Dona la sensació que la Fundació ara està, és el rival que està més, més en forma, no? Avui l'Odena s'ha deixat dos punts a Ribes, la Fundació segueix golejant els partits que disputa. Si haguessis de fer una aposta ara, Jordi, més enllà de, del que pugui fer el Sobrense diumenge...
Jo crec que... És que l'Odena porta un tute impressionant, eh? Vull dir, porta un tute des del primer partit empatat amb el Ribes, que van agafar el lideratge, bueno, amb el Sobrense, però clar, el segon partit ja van ficar-se líders, porten tota la temporada, el Vilafranca ve de darrere, tinc l'experiència del Sobrense quan veníem de darrere, que vam acabar assolint l'ascens, i bueno, com a futbolista, com a esportista, m'agradaria que pugés al Vilafranca, perquè són amics i hi ha bon futbol i ho intenten, però si has de pensar en el Sobrense per l'any que ve, que pugi l'Òdena i que l'any que ve el Sobrense no tingui que anar a Òdena, no? Que van ser molt antiesportius i està lluny, si hem d'anar, doncs, que el Sobrense es desplaci a Vilafranca i bueno, per això haurem de guanyar els punts i fastiguejar una miqueta la festa, però ojo, que serà molt complicat, eh? Vull dir que nosaltres anirem a fer la fita, però tampoc ens jugarem la vida ja, no?
Però segur que la Fundació pensarà que no és el millor moment per a jugar aquest partit, per la pressió, perquè ells es juguen molt, i el Sobrense es juga sense cap mena de pressió.
Sí, bueno, a més, suposo que... No sé si l'Odena juga a casa, no sé si juga... Suposo que
juga a casa amb les Roquetes.
Amb les Roquetes, suposo que juguen dissabte a la tarda.
Sí.
Si guanyen, segurament diumenge se desplaçaran tots cap allà. Estaran per allà apretant, que nosaltres si anem guanyant ens diran allò típic de peseteros, de que no ens jugueix nada, lo típic, però bueno, ja et dic, nosaltres anirem a Vilafranca a intentar guanyar els 3 punts, o a jugar el millor futbol possible i bueno, seguir jugant com estem jugant ara. Portàvem 4 partits sense perdre, avui jo crec que potser una miqueta el barem ha sigut que al final el Sobrense mereixia guanyar, no ha sigut així, el resultat és el que hi ha, però nosaltres sumar 6 puntets més a final de temporada que arribar als 68 i acabar la temporada pues, dignament, com bé digueu a l'Eco, a la ràdio. Jo crec que tot i els problemes que estem tenint per fer un equip, Sobrense està tancant una bona etapa i jo crec que és per estar satisfet.
Molt bé, Jordi.
Això, i felicitar les noies que avui han fet aquí una festa, no? I hem assolit un ascens històric pel club, no? Que sembla que no hi siguin, però també hi són, eh? Vull dir, és felicitar-les des del masculí, bueno, des del club. Pues que segueixin així i segueixin treballant d'aquesta manera tan bona que han fet durant aquestes temporades.
Les declaracions de Jordi Serra un cop acabat aquest partit, aquest empat a 3 entre el Sobrense i el Sant Pau d'Urdal. I ara, Toni, diumenge a la tarda, al camp de la Fundació.
A la Fundació.
Partit maco, atractiu,
sí.
Davant un molt bon equip, un candidat molt, molt, molt ferm a ser el campió, en permís de l'Òdena. I bé, ja veurem què serà capaç de fer aquest Sobrense.
Ja veurem, ja veurem. Home, a veure, està fent una reta final molt bona i pràcticament en quadra. Té moltes ausències significatives degut a les lesions i tot una miqueta. Doncs, però tot i això, doncs, aniran allà sense cap mena de pressió, amb la intenció de fer-lo el millor possible que el que està intentant fer en aquesta recta final Sobrense. I doncs, home, el Sobrense és un equip que segur que treurà el son sobretot a l'entrenador de la Fundació, perquè sap que és un rival complicat, que és el darrer escoll que li queda pràcticament, i doncs i a veure si lo pot tirar endavant.
I ho deia el Jordi, eh? Compte, perquè a vegades els equips que no juguen res són doblement perillosos, eh?
Sí, perquè te fan la seva feina sense cap mena de pressió, van a guanyar i a treure un bon resultat, i el que s'estan jugant la vida realment, doncs la pressió és molt forta i això a vegades també fa tremolar les cames, eh?
Molt bé, doncs fet el repàs ja d'aquesta segona territorial, fem allò una passadeta per la tercera, Toni. Aquí ja està tot el peix venut. Definitivament, l'Olivella ha quedat segon. Va perdre el camp de l'Hortonenc, però dissabte el Sant Cugat, de manera sorprenent, creiem, va perdre el seu camp 1-4 amb el Sant Sadurní. Això vol dir que l'Olivella finalment queda segon i serà la tercera catalana l'any vinent.
Sí, sí.
Ha estat un patiment increïble per la gent de l'Olivella aquestes últimes setmanes, però al final ha tingut premi. Per tant, el partit, aquests 20 minuts que han de jugar
al camp de l'Hostalets de Pierola, ja són minuts de les escombraries, pràcticament.
Sí, sí, ara ja ningú pensa en aquest partit, en aquests 20 minuts que li queda per jugar. Tothom pensa ja en el futur. Home, s'ha fet justícia, el futbol moltes vegades és just, i s'ha fet justícia amb l'Olivella perquè hagués sigut ja molt lamentable, no, que un equip com l'Olivella, doncs, després de fer la feina que ha fet al llarg de tota la temporada, doncs no hagués pujat, hagués sigut molt injust, no? Però el futbol té aquestes coses, moltes vegades no,
sí, sí,
és...
Parlar de justícia i injustícia...
Sí, és així, no? I ara ha sigut molt just, no? Perquè l'Olivella, doncs, no va acabar de fer la feina l'Olivella, sinó la va fer el Sant Sadurní, va guanyar el Sant Cugat, se va preocupar més el Sant Cugat del veí que d'ells, i al final això li va passar factura. I bé, ara l'Olivella se treurà aquesta pressió a plantejar el futur l'any que ve, que si tot no canvia la cosa, doncs Manolo Canto serà el que tirarà Prullet endavant.
Uh-huh. El grup de Z, Penya Jove i Torrellenc han estat els millors. El Torrellenc, que va guanyar 10-1 a la Plana Rodona, i a la Penya Jove, que també, doncs, va culminar aquesta gran temporada, els homes de Josep Riambau guanyant el camp de la Joventut Ribetana per 2-4. Els números, vaja, ho diuen tot. La Penya Jove ha fet 111 gols i n'ha encaixat només 28, mentre que el Torrellenc n'ha fet 110 i n'ha encaixat 29. Per tant, números que certifiquen que aquests dos equips han estat de llarg els millors d'aquest grup de Z. Per tant, Penya Jove i Torrellenc, nous equips de la tercera catalana. I el grup 11, com dèiem ara fa uns moments, l'Hortoneng i l'Olivella, també nous equips ja de la tercera catalana. Per tant, tindrem una tercera catalana la temporada que ve, Toni, molt, molt atractiva.
Sí, sí, molt atractiva.
Amb aquests quatre equips, amb els que ja coneixem, el Sobrense, els Sitges, veurem què passa, però...
Veurem, però encara queda dos jornades que poden passar moltes coses, veurem què passa, però de moment els equips que estaran, doncs, són equips que realment li donarà un aire nou, no?
Sí, sí, una solera increïble.
Sí, increïble. I també un Sant Llorenç, un Hortoneng, l'equip de Sant Llorenç d'Hortons, que és un, havia sigut un clàssic,
un
clàssics, no?
En
aquesta,
sí, sí, sí,
tercera regional, i que per fi puja a la segona territorial, doncs, que serà la tercera catalana, i també és un dels equips del Penedès, doncs, que segur que dirà moltes coses.
Molt bé, doncs, tanquem ja la carpeta futbolística, fem res, una petita pausa i tornem amb el bloc poliesportiu.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.
Vostès no poden veure l'Oriol Martí, el tema a la ràdio, però per això estic jo aquí. L'Oriol és de Sabadell i té una facultat molt especial. Diu que és capaç de fer emprenyar dictadors i presidents que infringeixen les lleis. I encara millor, ho fa assegut al sofà de casa seva. Oriol, com t'ho fas?
Entra al poder de la teva veu.org i descobreix-ho. Amnistia Internacional.
Soc en Josep Vedell. Us invito a participar a Ràdio Maricel del nostre programa Jazz a Casa tots els dimecres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 del matí. Són 100 anys de jazz que us fem arribar amb tota la varietat d'estils i d'intèrprets. Tant en Vicenç Morando com jo mateix ens agradaria comptar amb vosaltres cada setmana. Recordeu, tots els dimecres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 del matí us esperem a Jazz a Casa a Ràdio Maricel.
Saps que el Diari de Vilanova és el setmanari comarcal més venut de Catalunya?
I això, que mai no s'ha venut a ningú.
Diari de Vilanova, 157 anys informant-te de tot allò que t'interessa. 157 anys, depenent només de tu.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Molt bé, doncs seguim endavant, obrim bloc poliesportiu en aquesta nova edició del Temps de Descompte. En aquest dilluns 16 de maig de 2011 hem de parlar de bàsquet, d'aquests 5 punts de desavantatge que té hores d'ara el bàsquet Sitges i que caldrà capgirar aquest proper dissabte al pavelló de Pinsbens a partir de les 6 de la tarda. En partit d'anada d'aquesta eliminatòria prèvia de les fases d'ascens a Lliga EVA, Minguella de Badalona 73, bàsquet Sitges 68. En parlarem d'aquí uns moments en companyia del president del bàsquet Sitges, en Pau Simó, però repassem també altres marcadors d'aquesta eliminatòria prèvia de les fases d'ascens a Lliga EVA. Recordar, per exemple, que el Viladecans guanyava 72-70 al seu camp, a la seva pista, davant el Montgat, que el Collblanc La Torrassa jugava a la pista del Santa Coloma, guanyava per 66-71. Encara ens resta pendent saber el marcador del Lluïsos Sant Josep, però en qualsevol cas, Toni, són 5 puntets els que ha de capgirar els Sitges.
Sí, sí, són 5 punts i se trata d'una eliminatòria i ho parlàvem, no? Estàvem molt convençuts, estàvem molt al costat del bàsquet Sitges, perquè realment no havia donat sempre, doncs estava moltes victòries i de fet jo penso que 5 punts és poca cosa. Jo crec molt en aquest equip, penso que és una victòria 5 punts perquè es tracta d'un equip que és de Badalona. En Badalona sabem que és una ciutat del bàsquet i que realment doncs el Sitges per això ha mirat de quedar primer en les fases per aconseguir ser primer, sí, sí, i jugar al partit de tornada a casa.
Precisament el fet d'haver quedat primer ara et permet que dissabte et juguis doncs, clar, la classificació amb els teus,
amb un Cistella Esteves, que les coneixes perfectament, la teva pista, que saps com bota les pilotes d'una banda i l'altra, i tot això són factors dintre del bàsquet doncs, que inclinen la balança per al teu costat quan jugues a la teva pista, no? I clar, era molt important i estàvem molt ben acostumats a veure el bàsquet que lo guanyava tot, que aconseguia quedar primer, però clar, aquest primer lloc le té que servir per tenir aquesta avantatge, que és jugar els partits de tornada a la seva pista. Per això, per mi, 5 punts no són gran cosa. Jo crec que el bàsquet Sitges ha donat un pas. Ara fa falta donar el segon serà aquesta setmana doncs, al pavelló de Pinsbens, amb tota la gent arropant el bàsquet, perquè té que estar la gent al costat del bàsquet Sitges i d'aquesta manera donarà el segon pas i anirem endavant.
Pau Simó, molt bona tarda.
Bona tarda, Vito. Què tal?
Com et va quedar el cos dissabte després d'aquesta derrota? 73-68, són 5 punts de desavantatge. I com el tens hores d'ara, que ja han passat unes quantes hores del partit, i quines sensacions tens de cara a dissabte?
A veure, les sensacions que em va quedar van ser dolentes. Vull dir, per què? Perquè tampoc vam realitzar nosaltres un partit com estem acostumats a fer-ho, val? Jo crec que l'haver guanyat la Lliga amb 3 jornades anticipadament, vull dir, relaxament dels jugadors, però bueno, jo crec que no estaven posats amb la Lliga una altra vegada en la competició. Val? Uh-huh. La reflexió que es va fer després de l'acabament del partit a l'Edu i els mateixos jugadors, bueno, vull dir, allí en sortíem ganes de que això es tingui que superar perfectament, val? I que és factible superar-ho. Però, evidentment, han d'estar posats al partit, han de saber lluitar, i el que estàveu dient, vull dir, el recolzament del públic serà molt important.
I
de cara, sí. Home, jo veig una cosa, vull dir, tenim un gran jugador, vull dir, excel·lentes persones, amb un tècnic que no fa falta que parlem d'ell, i jo suposo, en condicions normals, jo crec que el partit l'han de guanyar. Però és el que és, necessitem el recolzament. El camp d'ells està a rebossar. Vull dir, els nanos de categories inferiors estan tots al voltant de la pista, sentats a terra. Això és també el que hem d'aconseguir nosaltres aquí, vull dir, que quan vingui l'equip contrari, vull dir, es vegi sorpresos per la pista, l'ambient i també que sigui un factor favorable de cara al nostre equip a poder superar l'eliminatòria.
Sabíem que el Minguella era un molt bon equip, un equip jove, un equip amb talent. Parlàvem precisament el divendres amb el seu segon entrenador, amb el Jordi Bel, i ens deia que per ells pràcticament havia estat un premi arribar a disputar aquestes fases de descens. En qualsevol cas, bé, i una miqueta del Pau també ha incidit en aquesta qüestió, no? El fet que el Sitges potser ha arribat a aquestes fases amb un pèl de tensió baixa, no?
Exacte, tinc present que ells, inclús per quedar quarts classificats, vull dir, fins a l'últim partit van tindre que estar lluitant. Vull dir, ells la intensitat no l'han perdut, vull dir, han anat setmana per setmana, i nosaltres, evidentment, ja portem tres setmanes que la intensitat l'havien baixat. Uh-huh. El que dieu del bàsquet a Badalona, tinc present que l'altre grup, els quatre equips que han quedat primers, tots són de la mateixa zona, vull dir, són Montgat, el Sant Josep de Badalona, el Minguella...
Sí, sí, sí.
I l'altre és...
Santa Coloma.
Santa Coloma, vull dir, tots estan al mateix nucli, vull dir que hi ha bons elements, molt bons elements.
En qualsevol cas, Pau, bé, dissabte tenim una oportunitat aquí al pavelló, amb la nostra gent. Són 5 punts. Una miqueta és el que li plantejàvem amb l'Edu el divendres, no? En el pitjor dels casos, si espera el partit d'anada, que sigui pel menor tanteig possible.
Evidentment, evidentment. Bueno, i així ha estat. Vull dir, jo crec que és, hem tingut un bon resultat pel partit que vam fer. Vull dir, amb això més o menys ja us ho dic tot. Abans estàveu dient que no sabíeu el resultat de Lluïsos amb el Santa Coloma.
Amb el Sant Josep, sí.
Amb el Sant Josep, doncs va guanyar el Sant Josep de 20, al camp de, a la pista de Lluïsos.
Ostres.
Imagineu-vos, vull dir, si passem, que esperem passar, en quin rival ens trobem. Vull dir, és que al final, vull dir, tots són bons equips.
Això és interessant. Si el Sitges aconsegueix classificar-se per les semifinals, es trobaria amb el Sant Josep.
Sí.
Val.
Amb el Sant Josep o Lluïsos, ojo.
Sí, sí, però clar, havent guanyat de 20 el Sant Josep, clar, té un avantatge molt, molt important.
Sí, però si el Sant Josep se relaxa, l'han fumut.
Sí, 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 sí.
Però bueno, tinc present que el Sant Josep té un bon equip, vull dir, nosaltres la pretemporada passada vam fer un partit al camp d'ells, vull dir, com era pretemporada, crec que ens van guanyar de 4 o de 5, però bueno, vull dir, allò és un partit intrascendent, vull dir que no podem comptar ni com a experiència ni com res. Però vull dir, però que els equips de Copa i sobretot els que estan a dalt, pues, tenen bons jugadors i lluiten.
Sí, sí.
I tenen il·lusió pues, per acabar de passar i aconseguir el triomf final.
I és curiós, han
guanyat... Que hem de fer nosaltres.
Sí, sí, és curiós, et volia comentar, Pau, que han guanyat dos equips del grup 1 i dos equips del grup 2. El Viladecans va guanyar...
De dos al Montgat.
De dos punts, és una renda mínima, sí. I el Collblanc sí que va guanyar de 5 a la pista del Santa Coloma. Com deies ara, el Sant Josep va guanyar de 20 a la pista del Lluïsos, sí, i el Minguella que va...
Nosaltres vam perdre 5. Bueno, deixem els altres, preocupem-nos nosaltres del partit i anem a aconseguir-lo a guanyar amb el recolzament, vull dir, amb el seu bon joc, que saben fer els nostres, amb un tècnic, vull dir, que ja sabeu qui posa els 10 sentits, no els 5, igual que ell, i després amb el recolzament del públic.
Sí. En Pau, és interessant saber ara una miqueta quin és el full de ruta, eh? És a dir, si el Sitges és capaç de superar aquesta eliminatòria, s'enfrontaria molt probablement, eh? Sí. Sobre el paper, amb el Sant Josep, eh?
Sí.
Per tant, són semifinals, serien semifinals.
Sí, semifinals, sí.
Els dos equips que guanyen les semifinals arriben a la final, per tant, ja són equips de Lliga EVA.
Sí.
Però quedaria un partit per al tercer i quart lloc.
Exacte, que és molt important.
Que és molt important.
Vull dir, aquí és importantíssim. Vull dir, per veure, dels dos que perden, qui guanya la classificació per EVA, que seria el tercer lloc.
És a dir, posem-nos a l'altre costat de la balança, és a dir, en el pitjor dels casos, si el Sitges no arribés a la final, li quedaria una darrera oportunitat.
Exacte.
En aquest darrer partit de tercer i quart lloc.
Exacte.
Val?
Així és, sí. Es faria, això és el dia, si jugaria el dia 12.
I si s'aconseguís, vale? I si s'aconseguís la tercera posició, seria igualment equip d'EVA.
Sí, senyor, així és. Però no hem de mirar així, hem de mirar amb el positiu,
Estic parlant, com et deia, en el pitjor dels casos,
Sapiguer totes les circumstàncies que pugui...
Això mateix.
És així.
Això mateix.
I en cas de passar l'eliminatòria aquesta, el segon partit, que seria el dia, la setmana, crec, 28 i 29,
sí,
jugaríem a fora,
sí, vale?
per jugar la setmana 4-5, que la faríem amb dissabte, evidentment, que seria el 4.
El 4?
Jugaríem a casa.
D'acord.
Vale? Si guanyes d'allò, pues, perfecte, el dia 12...
Seria la final?
Seria la final.
A on? I, està per determinar encara?
No, se determinarà l'última setmana de maig, encara no està.
Val.
I si no es guanyes, pues seria el mateix dia 29 pel tercer i quart lloc. Uh-huh.
Val, d'acord. Et preguntava allò de la seu de la final. Sitges podria acollir-la, aquesta final?
Podria. Vull dir, bueno, esperem a veure com hi ha el desenllaç la propera setmana. Uh-huh. Si el desenllaç és favorable, doncs nosaltres valorarem a veure si la demanem. I si no és favorable, evidentment, ja no fa falta ni acollir la final.
Està clar.
Ni la final ni el tercer quart, perquè és al mateix lloc.
D'acord. Doncs, Pau, moltíssimes gràcies per estar aquests minuts amb nosaltres. Aquesta setmana serà important, perquè l'Edu i els seus jugadors doncs treballin, estiguin convençuts, perquè ells han de ser els primers convençuts que poden superar aquesta renda de 5 punts aquest dissabte a les 6.
Exacte, són ells els que han de ser convençuts, jugar de la forma que ells saben, i si juguen de la forma que ells saben i de la forma que nosaltres els hem vist molts partits, vull dir, evidentment, vull dir, no hi haurà cap problema. Ara, les circumstàncies, vull dir, nosaltres no saps el que pot passar, però vull dir, si va tot normal, home, jo crec que hem de passar aquesta eliminatòria.
Doncs tant de bo.
No, estem convençuts de que hem de passar.
No, així m'agrada. Pau, moltíssimes gràcies i moltíssima sort, no cal que t'ho digui.
A vosaltres.
Gràcies, adéu-siau.
Adéu.
Molt bé, doncs ja m'han escoltat el president del bàsquet Sitges, Pau Simó, confiat, amb aquell punt de neguit, és evident, perquè són 5 punts, de moment vas al darrere i has de remuntar aquests 5 punts. El proper dissabte repetim aquí al pavelló a partir de les 6 de la tarda. Deixem el bàsquet molt ràpidament perquè ja hem d'anar a parlar d'hoquei, Toni, del resultat tan contundent que va patir el Club Patí Sitges dissabte aquí amb el Manlleu. Ja feia referència una miqueta la tristesa que et va provocar una miqueta l'aspecte del pavelló, no? amb molta presència de la gent del Manlleu, que guanyant doncs eren campions, i la ínfima presència de gent de Sitges.
Jo no diria molta presència, jo diria tota la presència, tota la presència de la gent del Manlleu, sí. Perquè gent de Sitges tan sols hi havia 4 persones, no? Doncs això lo valoraria, lo destacaria moltíssim. En lo demés, en lo esportiu, sí, dir que el Manlleu és molt, molt, molt superior al Patí Sitges.
Un equip fet per pujar.
Sí, a més, són equips de... Són jugadors de l'hoquei lliga, són jugadors que porten molt de temps jugant a l'hoquei, que saben molt bé el que tenen que fer i que realment doncs, s'ha apostat per aquest projecte per pujar, perquè portaven 2 anys lluitant, se quedaven les portes i han vist que l'única manera de pujar a aquesta categoria, a la primera nacional, doncs és realment pagar jugadors i tirar endavant un projecte bastant ambiciós. Ambició va ser perquè... L'equip sabia que si guanyava el Patí Sitges ja era campió, ja era equip, de fet ja feia dies que era equip, però era campió ja del seu grup, i doncs per això va sortir per totes, i jo penso que fins i tot van ser massa ambiciosos, perquè el Patí Sitges doncs va veure que era molt inferior amb ells, que feien el que podien, i ells van anar a tot a veure si podien aconseguir la golejada que al final van aconseguir de tots segons.
Literalment, com es diu en aquests casos, a Manlleu va escombrar el club Patí Sitges.
Sí, va escombrar totalment.
I en acabar el partit, el Toni parlava amb el Josep Maria de Pedro, amb l'entrenador del club Patí Sitges, també amb alguns petits apunts en clau futurible.
A veure, ja ho sabíem, aquest equip ja... A veure, per algo està líder, ja s'ha vist el joc que fa i tot. L'únic que, a veure, tampoc calia anar-nos a pressionar com ens estaven pressionant. Quedaven 6-7 minuts i encara ens estan buscant aquí al nostre camp.
Sí, un equip que no perdonava, anava a totes, davant tenia un equip, el pobre, el Patí Sitges, doncs, que feia els jugadors que podien, però ells eren conscients de que pressionant podien robar la bola i matxacar a l'equip, no? I crec que l'actitud tampoc està molt correcta, eh?
No, a veure, ells, ja t'ho dic, no era excessiu el que han fet de vindre'ns a buscar i tot. A més, veient nosaltres que, a part de que som els coers de la classificació, teníem bastantes baixes avui i, a veure, només érem 6 jugadors de pista i a veure, i tot i això ells pressionant-nos.
Tots són jugadors ells de d'hoquei lliga, eh? I tots cobren, eh?
Sí, sí, ja se'ls veia amb l'aptitud i tot, que sent gent que té molt de hockey.
De tota manera, el Pati Sitges, als jugadors, donar-li un 10, no?, perquè pobres han fet el que han pogut.
Sí, sí, no, a veure, jo avui estic molt content de l'aptitud dels jugadors, ja que en tot moment no han baixat els braços, han estat participatius, buscant la pilota, jugant, i a veure, inclús avui hem fet poques faltes, avui, a veure, amb un 10 per ells.
La categoria ja perduda, queden 2 jornades, s'està fent llarg, no, això?
Sí, a veure, és el que passa. Ja arribem a aquestes circumstàncies al final de temporada, no? I clar, a veure, entre unes baixes per unes coses i ja sobren partits.
Desitjant tots que acabi això contra més aviat possible, no?
Sí, a veure, ara és qüestió d'acabar aquestes 2 jornades que queden i a veure, i anar preparant ja per l'any que ve.
T'han dit alguna cosa de l'any que ve o què?
No, això encara ho hem de parlar.
Però vols seguir a l'equip o creus que potser vols seguir al segona català? No sé, pregunto.
Bueno, a veure, jo ara mateix encara tinc que parlar amb el que és els d'aquí de Sitges i bueno, a veure, jo estic disposat a seguir pues, fent el que faci falta. A veure, aquí a veure, tots sempre m'han apoyat i això és el que et dic, no? Hem estat molt, molt units i tot, i ja veus que les circumstàncies són molt difícils. Hem estat bastants mesos en situacions molt complicades, però a veure, aquí sempre hem tingut el suport de tots i estic molt content.
Hi ha jugadors de la comarca que aquests sí que poden ser, que continuïn amb l'equip, no?
Sí, a veure, això ara, justament ara ho estem començant a parlar i tot, a veure, perquè però bueno, sí, suposo que n'hi ha 2 o 3 que ja, em sembla que ja els han confirmat amb la Junta que sí que seguiran.
L'any que ve, primera catalana, home, és una categoria digna i el més important, fer un bon paper, no?
Sí, a veure, és una categoria que, a veure, és maca i això, però bueno, a veure, s'haurà d'intentar pues, estar el més amunt possible per tornar a recuperar aquesta categoria, que jo crec que és una categoria en la qual és on ha d'estar el Sitges.
En aquells partits que tu has estat amb l'equip, falta molta cosa, no, Josep Maria? L'equip estava ja... Donava la sensació que estava conforme, no? N'hi havia jugadors... De fet, han fet el que han pogut, no?
Sí, a veure, és el que parlem. La gent havia baixat una mica els braços i a veure, i no tenien molt element de poder salvar l'equip, no? Però això, a veure, mica en mica... Al començament sí, vam estar treballant bastant bé, però bueno, mica en mica, clar, s'ha anat perdent, no, això? I lògicament... Però bueno, els altres xicots que hem agafat, els jugadors del segona catalana, que ara estan aquí jugant amb nantros i tot, perquè segona ja s'ha acabat, a veure, com has pogut veure avui, s'han portat molt bé la pista, han donat la cara en tot moment, i a veure, són jugadors vàlids perfectament per l'any que ve a primera catalana.
L'espectacle avui de públic, pobre, no? Pràcticament tota la gent que n'hi ha a la pista són gent de fora i cap d'aquí, no? Això et dona... És allò, no?, que te queda aquell mal regust de boca que diu estic lluitant allà i no tinc ningú que me recolzi, pràcticament, no?
Sí, bueno, això ja fa setmanes que ho estem veient, no? Sempre quan ha vingut l'equip rival ha portat més gent que nosaltres que estem jugant aquí a casa, no? Però, bueno, a veure, és qüestió ara de plantejar-nos, pues, l'any que ve, fer un equipet maco amb gent d'aquí, de casa, de la comarca i a veure, per aspirar a pujar-lo abans possible i si estem lluitant el més amunt possible de la classificació, doncs també jo crec que la gent es anirà animant mica en mica i quan tornem a recuperar la categoria tornarem a tindre públic.
Curiosament, tothom s'apunta al cavall guanyador, eh?
Ah, sí, això és lògic. Però bueno, a veure, també ara ja és de cara a l'estiu aquests últims partits i això, i veient l'equip com està, doncs clar... La gent sempre busca alguna altra cosa que no pas vindre aquí.
Doncs, Josep Maria, ara seguir aquests dos partits, primer teniu Congrés, no? I després l'últim aquí, Caldes, no?
Sí, ara la setmana que ve anem a Congrés i després l'últim partit de Lliga el juguem aquí a casa contra el Caldes. A veure si almenys ve algú del públic per despedir l'equip.
I acabar el millor possible.
Sí, a veure, suposo que sí.
Doncs escoltant Josep Maria de Pedro, entrenador del Club Patí Sitges, dona aquella sensació de resignació, no? Ja no podem fer res més, hem arribat fins on hem arribat, hem perdut categoria i acabar la temporada el millor possible. Queden dos partits, com li recordava el Toni, ara aquest proper cap de setmana a la pista del Congrés i l'últim partit que serà aquí amb el Caldes. Molt bé, doncs seguim endavant, encarem ja aquesta recta final del temps de descompte. D'aquí uns moments, en conversa amb Maria Montanyans Casanova i Dèlia Banús. Elles són dues de les quatre components del Team Woman Garraf. Quatre intrèpides, diem-ho així, que el passat mes d'abril, a principis del passat mes d'abril, van participar en aquesta última edició de la Marató de Sables.